Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Tots els actes de cultura popular de la Festa Major programats per divendres ja han exhaurit les entrades i del conjunt d'actes, dos de cada tres tenien l'aforament complet ja aquest migdia. Aquesta ha estat l'acollida del primer dia de reserva d'entrades pels 200 actes de la Festa Gran de Sabadell repartits per 19 espais de la ciutat. En aquest sentit, des del consistori demanen empatia per no reservar entrades d'un acte si no se sap segur que s'hi vol anar per no deixar altres veïns sense la possibilitat d'assistir-hi. I quan falten just 48 hores per l'inici de la celebració, les entitats de cultura popular han lamentat que se les hagi apartat a l'hora de prendre decisions, com per exemple la limitació dels aforaments a 300 persones. Protestaran demà amb una manifestació a les 9 de la nit que arrencarà des de davant de l'Ajuntament. La construcció del nou edifici del Taulí arrencarà la setmana que ve amb un lleuger retard respecte al previst inicialment. Ho ha anunciat el director d'Economia i Serveis de la Corporació Sanitària, Francesc Luque.
Avui hem començat ja les reunions amb tot el planning, per les casetes de l'obra i que és el primer que s'ha de retirar per poder estar als enderrocs. Llavors, la setmana que ve començarem ja ja començarà a veure-se que comencem l'obra, començarem a picar, començarem a treure una passarel·la que s'ha de treure, començarem a enrocar una part de l'edifici Santa Fe, que és on va l'edifici nou, i estem en aquest moment en aquesta tessitura. ¿Vale? Aquesta obra, com sabeu, durarà entre 5 i 6 mesos, Vull dir que serà una obra molt, molt, molt ràpida.
L'anomenat edifici Ripoll, que suposarà una inversió de 20 milions d'euros per part de la Generalitat, tindrà 3 plantes amb un centenar de llits. I en esports, 24 hores després del tancament del mercat de fitxatges, el Sabadell continua sense haver incorporat ningú. Tot i això, el té els mateixos fronts oberts que ahir i la possibilitat intacta de reforçar-se amb el desitjat migcampista. Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, els serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures moderades que es mantenen respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Baixaran, pujaran les temperatures, hi haurà pluja? Li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do com ha arrencat aquest mes de setembre. Ho ha fet amb autèntics aiguats cap al sector de les Terres de l'Ebre. En tan sols mitja hora s'han acumulat 77 litres per metre quadrat a la població d'Alcanar. Amb escreix superaran els 200 litres en aquest sector de les Terres de l'Ebre. I també hi ha hagut altres precipitacions al llarg del matí i migdia cap a l'oest del territori, comarques del Pla de Lleida, Pirineu i Prepirineu Lleidatà, algunes d'aquestes de caràcter moderat, però ni de bon tros aquests aiguats, aquestes tempestes que han descarregat amb molta intensitat cap al sud del país. Aquesta tarda es preveu que sigui menys moguda pel que fa al pronòstic. S'espera que creixin nublades en àrees de muntanya del Pirineu, Prepirineu, on podran descarregar alguns ruixats, altres ruixats que aniran arribant per l'oest del territori, afectant novament cap a les Terres de l'Ebre o puntualment les comarques de Ponent. I la resta del territori, doncs, un cel variable. Sol, ressol, estones més ennuvolat per aquestes nublades que aniran creuant d'oest cap a est. Demà la jornada tornarà a ser complicada. De matinada podran descarregar noves tempestes que entrarien per les comarques de les Terres de l'Ebre, avançant cap al Camp de Tarragona i sortint per les comarques de Barcelona. I de cara a la tarda es podrien regenerar nous xàfecs cap a l'àrea de Girona i també del Pirineu i del Prepirineu, amb unes temperatures que quedarien força més baixes. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, recupera 100% la normalitat. Després d'aquest mes d'agost tranquil, trobem incidències a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58, 6 quilòmetres de retencions a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30, 1,5 quilòmetres al seu pas per Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud. I a la P7, 2 quilòmetres més també al pas per Barberà en sentit sud. Les entrades pels actes de cultura popular de divendres de Festa Major ja s'han exhaurit. A partir d'avui es poden reservar a través del portal web de l'Ajuntament i a l'aplicació Sincronitzats. De moment s'ha obert la cita prèvia pels de divendres dia 3 i és que les activitats no es podran reservar fins 2 dies abans. Ho ha explicat l'alcaldessa Marta Farrés a la presentació dels actes.
si anem a buscar l'activitat del dilluns, aquesta només es posarà, diguem, les entrades a disposició dos dies abans que sigui l'activitat, per evitar, doncs, que algú entri i agafi totes les entrades del mateix acte, per intentar, doncs, que es reparteixin al màxim aquestes localitats, que és el que també volem, que el màxim de gent, doncs, en puguin gaudir. Per tant, les del dia 3 al dia 1, les del dia 4 al dia 2 i així, doncs, successivament. I també dir-vos que respectarà estrictament l'ordre d'entrada de peticions.
Des del consistori demanen empatia per no reservar entrades d'un acte si no se sap segur si s'hi vol anar. A les 12 del migdia ja s'havien adjudicat 2 de cada 3 entrades disponibles. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. De les 2.370 entrades disponibles se n'havien adjudicat 1.564, per tant gairebé el 66%. Ja no en queden cap per cap acte de cultura popular de divendres, ni Vall del Rodet, ni Sabaflai Gegant, ni Galejada. Tampoc pel Pregó o el Festival Hop. Demà dijous ja es podrà començar a agafar cites prèvies pels actes de dissabte dia 4. L'única convocatòria que s'haurà de reservar de manera diferent serà la cursa de Festa Major, on es faran les inscripcions al lloc web sportmaniacs.com. Un dels elements que tindrà continuïtat a la Festa Major serà la distribució de mocadors amb l'escut de Sabadell, pels quals igualment cal cita prèvia, i també de polseres identificatives per a infants, que repartiran a l'entrada als espais on es concentraran el gran gruix de propostes infantils i familiars, o sigui, la Font de Can Rull i també la plaça de Frederic Mompou.
D'altra banda, entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat han convocat una manifestació per aquest dijous a les 9 de la nit per protestar contra el tracte que reben per part de l'Ajuntament.
En un comunicat expliquen que es planten davant les mesures que el consistori ha decidit per la Festa Major, ja que les consideren incongruents amb la resta del país. Se senten menyspreats des de fa molts anys i creuen que se'ls ha apartat de l'organització i se'ls han posat filtres per accedir als tècnics municipals encarregats. Demanen un protocol consensuat de Festa Major i asseguren que la burocràcia no ha estat igual per tothom.
En tot cas, els primers en preparar-se per la Festa Major han estat els museus de la ciutat. Aquesta tarda s'han inaugurat 2 exposicions en el marc d'aquesta celebració. La primera en obrir les portes ha estat la mostra Cartes, dietaris i memòries de guerra i postguerra, que es podrà veure al Museu d'Història fins al 30 de gener de l'any que ve. Pere Gallifa, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com el seu nom indica, es tracta d'un recull de textos de sabadellencs que van viure la Guerra Civil al front o bé la rereguarda. Testimonis diversos i colpidors, com ha confessat el regidor de Cultura Carles de la Rosa.
I sobretot és una línia que segueix al Museu d'Història des de fa ja uns anys, el 2019 ja, amb l'exposició dedicada als deportats dels camps de concentració nazis, que és convertir les xifres, les estadístiques i tot el que són llistats, que són al final nombres, amb persones amb cara, amb rostre, amb sensibilitat, i per tant això fa que esdevinguin històries de vida. I per tant els documents que es poden veure en l'exposició, jo que ja l'he vista, són molt colpidors.
Un dels objectius de la mostra és posar en valor aquests textos personals que ens permeten completar la història. El comissari de l'exposició, Geni Ribé, ha explicat com s'han trobat els diferents testimonis.
Algunes ja estan publicades, per tant, són conegudes, i altres són inèdites. I d'altra banda, també ho acompanyem una mica amb objectes del fons del museu, amb documentació que procedeix de l'arxiu de la Fundació Bosch i Cardellà, que ha col·laborat amb nosaltres, i sobretot amb documentació que es conserva. O bé, en cases particulars, i que ens els han cedit expressament, o bé a l'Arxiu Històric Municipal, que també és un fons, té un fons importantíssim d'aquest període.
En total es poden veure documents d'una 40 de sabadellencs.
I en una estona s'inaugurarà l'exposició La impremta Sallent de Sabadell, dietari imprès d'una ciutat, al Museu d'Art. Una mostra que permetrà conèixer tots els detalls d'una de les impremtes catalanes més importants del segle XX.
I per acabar amb les novetats de la Festa Major, destacar que avui s'encendrà per primer cop un enllumenat especial a la façana de l'Ajuntament. Des d'avui i fins al dilluns, l'edifici consistorial estarà il·luminat amb els colors de la bandera de Sabadell, el verd, el groc i el blanc. Si voleu veure el resultat, ho podeu fer a través de l'Instagram de Ràdio Sabadell.
L'edifici Ripoll, en principi, es destinarà.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les obres del nou edifici Ripoll de la Corporació Sanitària per Taulí començaran la setmana que ve. Avui han arrencat les reunions entre l'hospital i la constructora per planificar els primers passos del projecte. Les primeres intervencions seran l'enderroc d'una passarel·la i una part de l'edifici Santa Fe per donar espai al nou equipament. Un edifici que tindrà 3 plantes i incorporarà més d'un centenar de llits per pacients de curta estada d'urgències i casos crítics i semicrítics. De totes maneres, els primers mesos començarà atenent els pacients de coronavirus. Ho ha explicat aquesta emissora el director d'Economia i Serveis de la Corporació Sanitària, Francesc Luque.
L'edifici Ripoll, en principi, es destinarà a Covid, mentre que tinguem Covid, i més endavant doncs serà un edifici que intentarem que ajudi a la part d'hospitalització, tant a pediatria com a la part quirúrgica, i després una part de, li podríem dir, de semicrític, que serà de cardiologia, almenys serà de neumologia.
En total, el nou edifici costarà 20 milions d'euros i és previst que estigui enllestit en 6 mesos. Durant aquest període hi pot haver molèsties per als pacients de l'hospital, tot i que intentaran que siguin les mínimes.
Aquest edifici no és un edifici satèl·lit que està fora de lo que seria el taulí, sinó que aquest edifici anirà connectat a la resta d'edificis que tenim. Llavors s'ha de picar pedra, eh? Vull dir que hi haurà soroll, i això haurem d'adaptar en cada moment a quan estiguem fent assistència. Vull dir, tenim molt a prop les consultes de pediatria i sobretot ens haurem d'adaptar a aquestes consultes.
Aquesta inversió forma part del paquet de millores que la Generalitat va anunciar pel Taulí, que s'eleven als 40 milions d'euros. I no deixem de banda la salut, perquè els contactes estrets de persones amb coronavirus s'hauran de tornar a fer proves. Salut ha anunciat que recuperarà les PCR o tests d'antígens a aquest col·lectiu després que el juliol deixés de fer-les per la saturació que vivia l'atenció primària amb la cinquena onada. En aquell moment els tests es van limitar a persones amb símptomes. Tot plegat arriba malgrat que la millora dels indicadors epidemiològics comença a atenuar-se a la ciutat després que la setmana passada es registressin retrocessos importants.
El risc de rebrot ha baixat només un punt en les últimes 24 hores i s'ha situat al 188. Així mateix, la incidència acumulada a 7 dies ha baixat en un cas per cada 100.000 habitants respecte a ahir, i ara en són 89,60. Per contra, la velocitat ha tornat a pujar, passant del 0,84 al 0,87. Pel que fa a la campanya de vacunació, en les últimes hores ha augmentat lleugerament el ritme. Ara hi ha 302 vacunats més en la primera dosi a la ciutat, arribant als 160.857. El nombre d'immunitzats amb la pauta completa s'ha incrementat en 895, arribant als 150.286 sabadellencs totalment protegits davant del coronavirus, un 68% de la població.
El conjunt de Catalunya baixa tant el risc de rebrot com la velocitat de contagi. El risc de rebrot s'ha situat al 0,79 i la velocitat de contagi ha disminuït 7 punts, situant-se al 153. La incidència acumulada a 7 dies ha reculat 3 casos per cada 100.000 habitants i s'ha situat als 83,36. I als hospitals, ara hi ha 16 pacients menys a les UCI, situant-se als 369. Els ingressats a planta també baixen en 43 i ara en són 1.078. Per contra, s'han notificat 20 morts. Una vintena d'escoles sabadellenques començaran curs la setmana que ve amb instal·lacions millorades. L'Ajuntament ha aprofitat les vacances d'estiu per fer el manteniment de tots els centres educatius i, a més, efectuar actuacions més importants que eren imprescindibles, malgrat ser competència de la Generalitat. Tot plegat gràcies a una inversió de 415.000 euros. El regidor d'Educació, Manuel Robles, assegura que l'administració local ha decidit assumir el cost de les actuacions davant les necessitats de les instal·lacions i els calendaris amb els quals treballa la Generalitat.
Perquè la necessitat doncs, la pateixen els nostres alumnes de la ciutat, els nostres professors de la ciutat, i per tant és per això que nosaltres ens avancem sempre doncs, a la llena. Si és una obra assumible, evidentment, no podem doncs, fer una obra que pressupostàriament sigui inassumible. Per tant, sí que fem aquest tipus diguem-ne, d'avançadilla nosaltres per estar...
A part de pintar els centres i fer arranjaments de la fontaneria i les instal·lacions elèctriques, també s'han fet actuacions de més gran abast que eren imprescindibles per als centres. Les ha detallat l'alcaldessa Sabadell, Marta Ferrés.
Doncs arranjament dels patis i, per tant, doncs, transformació de patis. També arranjament de cuines, que és una de les altres grans demandes que hi ha doncs, per poder tenir menjadors molt més dignes, que per nosaltres doncs, tot el tema de l'alimentació i de poder menjar a les escoles és un valor afegit que volem donar doncs, en els nens i nenes de la nostra ciutat i, per tant, doncs en aquesta línia un seguit d'inversions duat a tots els sorrals també i per tant manteniments aquí. Hem pintat escoles, hem pintat diferents escoles de la ciutat, això sí que ens toca pintar.
Aquestes inversions s'han anunciat aquest migdia en una visita a l'escola Gaudí a Can Uriac. En aquest centre s'ha eliminat una tanca per unificar dos patis i s'ha actuat en un mur de contenció que tenia risc de despreniment. entra en servei l'enllaç entre l'A2 i l'AP7 a l'altura de Castellbisbal, una obra eternament reivindicada pels alcaldes de la zona. La infraestructura es va començar a construir fa més de 15 anys i va quedar aturada quan estava a més de la meitat del viaducte. Després, els reiterats anuncis incomplerts per part de l'Estat espanyol de represa de les obres i de la seva finalització, aquest migdia ja han començat a circular els primers vehicles. El pressupost final de l'enllaç s'ha elevat fins als 88,2 milions d'euros i la previsió és que la via beneficiï 1,5 milió de veïns al Vallès Occidental i també del Baix Llobregat. En successos, detingudes 107 persones d'una banda dedicada al tràfic de marihuana des de Catalunya. A part de les detencions, els Mossos d'Esquadra també han intervingut una tona de marihuana processada i unes 25.000 plantes en 51 entrades i escorcolls a Tarragona, Barcelona, Girona i Castelló. La banda tenia unes 30 plantacions, una de les quals a Sabadell. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre dues persones per caure a la via pública. Va ser ahir al matí. Una dona de 78 anys va caure al carrer Juvenal i va ser traslladada a l'Hospital de Sabadell per la seva valoració. Més tard, a quarts de 6 de la tarda, un home de 30 anys va caure al carrer Francesc Trabal. En el seu cas, es va donar un cop al cap i va perdre la consciència. També va ser traslladat al Taulí. Un escriptor d'èxit a qui un amic li demana que escrigui en nom seu cartes d'amor a una editora de prestigi. Aquesta és la premissa d'on parteix l'escriptora sabadellenca Montse Barderi al seu nou llibre, La vida autèntica. En la presentació ha explicat quin és el referent de la història.
He fet un Cyrano, allò que es diu ara, lliurement inspirat, no? Deconstruït o nitrogenat, no? També es diu ara a la cuina. I bé, el que recordi Cyrano és ja el nom de la Roxana, bàsicament.
L'editorial Columna del grup 62 ha presentat el text a la llibreria Ona de Barcelona.
El protagonista és l'Oliver Bou, que ja destacava en l'escriptura de cartes d'amor pels seus companys de classe quan era un nen. Molts anys després, a la cinquantena, Bou s'ha convertit en escriptor de gran èxit de novel·la negra i columnista, i un d'aquells antics companys, el Pere, li demana que escrigui en nom seu unes cartes adreçades a la Roxana Segarra per enamorar-la. Barderi ha apuntat que el llibre tracta sobre el pas del temps i recull i expressa pors i sentiments sobre la mort i la idea que la vida s'acaba.
Recullo i expresso pors i sentiments que de ben segur no són meus, sinó de molts de nosaltres. Qui no se'n va a dormir i pensa que un dia o altre es morirà i que la vida s'acaba, no? Això, aquesta necessitat de transcendència, de sentit, de donar contingut a l'existència, jo crec que és una cosa molt típica d'aquesta edat madura, entre els 40, els 50, els 60.
Els personatges tenen una estructura tipus Frankenstein i estan fets de trossos de diferents persones, s'assegura Barderi, qui confessa que de petita feia les cartes d'amor dels nens de la classe a les nenes i després havia d'escriure la resposta d'elles cap a ells.
I parlant de confessions, precisament avui el grup 62 celebra una dècada de l'aparició de Jo confesso, de Jaume Cabré, una novel·la que porta més de 100.000 exemplars venuts en català i més de 30 traduccions.
GEMSA Gabinet Empresarial, el teu assessor fiscal, laboral i comptable, et desitja bona festa major.
Problemes d'aparcament? Aprofita l'autobús. Aquesta festa major puja a la TUS. Transports Urbans de Sabadell us desitja bona festa major.
Totes les afectacions del servei d'autobús amb motiu dels actes programats per Festa Major a la nostra web www.tus.es i a l'APP.
Prova el xut amb la dreta, està Rubio! Gules! Gules! Gules!
Junts tornarem a la nova Creu Alta. A viure i compartir emocions. A sentir l'orgull arlequinat. A viure l'adrenalina arlequinada. Amb tu tornarem. Junts tornarem. Festa soci del Sabadell des de 95 euros a 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell.
Festa Fort Sabadell!
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Fora de Sabadell i de la comarca, avui és notícia que Protecció Civil demana evitar la mobilitat al Baix Ebre i al Montsià en les pròximes hores, tant a peu com en cotxe, a causa de les inundacions derivades de les fortes pluges. S'han registrat inundacions en les zones urbanes d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona, així com en carreteres i ferrocarril. De moment, els bombers han rebut més de 358 avisos i han donat assistència als usuaris del càmping Alfax de Sant Carles de la Ràpita per helicòpter, afectats pels aiguats. Unes 70 persones s'han confinat a les instal·lacions de restauració que encara es mantenen en bon estat. Les trucades al 112 arran d'aquestes pluges s'han disparat fins a les 600. L'endarreriment de la reforma del delicte de sedició demostra quina és la importància i les prioritats del govern espanyol. Així ho considera la presidenta del Parlament, Laura Borràs, després de saber que la reforma no consta en el pla normatiu per aquest any. En aquest sentit, ha demanat que es faci una valoració del que s'havia dit que passaria sobre aquesta qüestió des de l'executiu espanyol i què és el que està passant finalment. Encara en política, el president espanyol Pedro Sánchez anuncia que té intenció d'abordar un augment immediat del salari mínim interprofessional en el que queda d'any. Així, continuarà avançant en el compromís electoral d'assolir abans del final de la legislatura el 60% del salari mitjà, que és el que marca la Carta de Drets Socials del Consell Europeu, segons ha assegurat ell mateix. El president espanyol ha recordat que la societat ha fet un gran esforç durant l'últim any i ara necessita una nova etapa perquè els representants polítics han de contribuir a fer possible. I el Departament d'Empresa i Treball ja ha pagat els 10,8 milions d'euros pendents en ajudes directes a empreses de l'oci nocturn pel tancament decretat a principis d'estiu. Els diners començaran ara a arribar a 614 empreses del sector, que segueix tancat, recordem, per les mesures decretades per l'executiu. Els esports. Sense novetats en les 24 hores posteriors al tancament del mercat de fitxatges. El Sabadell segueix havent de fitxar un migcampista i continuen negociacions, però a hores d'ara encara no ha incorporat el jugador que li falta a la plantilla. Tot l'endemà d'un mercat que va deixar menys moviments en les últimes hores del que semblava en un primer moment. Si la finestra de fitxatges ja està tancada i són fora de termini, per què el Sabadell encara pot fitxar? Ens ho explica l'Adrià Royo.
Ahir, a les 6 de la tarda, acabava el mercat de fitxatges a primera RFEF i ho feia sense novetats a la nova Creu Alta. Hi havia un decalatge entre el deadline de la tercera categoria i el de les dues primeres, ja que el futbol professional era a les 12 de la nit. El Sabadell també n'estava ben pendent, perquè existeix una excepció que sí que permet fitxar. Si et queda alguna llicència buida, com és el cas, encara es pot ocupar sempre i quan siguin jugadors lliures i que hagin tingut contracte professional en el seu últim club. I aquest concepte dels agents lliures és la clau de tot plegat. Encara que a primera RFEF el mercat clogui a les 6, si entre aquella hora i la mitjanit d'ahir rescindien futbolistes de primera o de segona A, també es consideren lliures i poden fitxar fora de mercat per clubs que tinguin aquestes fitxes disponibles. En canvi, si un jugador va desvincular-se del seu club, posem per cas, a les 12 i un minut de la nit, aleshores ja no es considera lliure i no pot anar a cap altre club. Per aquest motiu, el més probable és que aquest perfil de jugadors o bé rescindien abans de la mitjanit o bé seguien a les seves entitats.
Per tant, el final del termini no significa ni molt menys que el centre d'esports es quedi sense fitxatge, sinó que les operacions que té entre mans segueixen ben vives. Diferents negociacions amb jugadors de categoria superior són obertes, ja que ara no hi ha data límit. En qualsevol moment, el Sabadell o un altre club que tingui llicències disponibles els pot incorporar. Sense terminis, la direcció esportiva Arlequinada negocia per incorporar aquest buit amb arribada i que generi joc. El Sabadell ha preferit tenir paciència per poder aspirar jugadors amb un cartell més alt. Ràdio Sabadell ha avançat avui un dels que són sobre la taula. Sergio Aguza, migcampista català que hi va rescindir a l'Almeria, encara que l'equip andalús ho hagi anunciat avui. No hi ha res encarrilat, però sí que interessa i el seu nom ens serveix per veure el perfil al qual opta la direcció esportiva. Tot i això, si finalment no pot fer-se amb els serveis d'un dels jugadors a segona A, desvinculats amb els quals s'està conversant, el Sabadell també té plans alternatius de migcampistes que venen de segona B. La voluntat és rematar alguna operació en qüestió d'hores o de dies, però no depèn del centre d'esports, sinó de la intenció que tinguin aquests agents lliures que poden estar esperant amb l'objectiu que sorgeixin altres sortides a segona o fora de les nostres fronteres. De moment, i com a última conclusió, en les primeres 24 hores posteriors al tancament del mercat, mercat no hi ha hagut pràcticament moviments als futbolistes que han de buscar-se un nou destí fora del termini. Tocarà, doncs, seguir esperant. I mentrestant, l'equip ha reprès els entrenaments aquest matí amb la ment posada al partit contra la Balompédica Linense, un duel que ha analitzat així Alfred Planas.
Bueno, hem de guanyar el primer partit de Lliga. Sí que és veritat que, bueno, no... potser no hi ha referències directes perquè és un equip d'Andalusia contra el qual el Sabadell l'any passat no es va enfrontar, però avui en dia tens informació de qualsevol equip i ja estigui lluny, a prop, a una altra lliga, o sigui que tenim material de sobres per poder treballar i afrontar el partit amb totes les condicions possibles.
El barceloní ve de signar una actuació més que destacada, l'estrena contra el Sevilla Atlético. De fet, va ser escollit MVP del partit per l'audiència del Sabadell en joc, jugant pel carril dret. El futbolista arlequinat, que durant la seva carrera ha ocupat posicions més ofensives, ha parlat sobre el seu rol dins de l'equip.
Jo venia d'extrem, sí que és veritat que aquí no juguem sense extrems, llavors, doncs, bueno, que havia dues opcions, o jugar per dins de mitja punta o jugar en el carril. Llavors puc jugar en les dues opcions. El míster ja m'ha posat de mitja punta, doncs, alguns partits de pretemporada, i jo estic a disposició de les necessitats del grup i de que el cos tècnic decideixi.
Avui, per cert, s'ha entrenat per primer cop sota les ordres d'Antonio Hidalgo, Àlex Aizpuru Caixe, l'última incorporació confirmada pel centre d'esports. De cara al partit de dissabte, més de 1.000 socis ja s'han inscrit per poder assistir a la nova Creu Alta. L'hora límit per fer-ho és divendres a les 2 del migdia i després es vendran entrades fins a completar aforament de 3.600 espectadors per mes. Abans de passar al bloc poliesportiu, afegim un apunt de futbol. El renovat Sabadell Nord disputa avui el seu primer amistós de pretemporada. L'equip de Pablo Becerril s'enfrontarà al Barberà Andalucía, rival d'una categoria per sota dels arlequinats de segona catalana. El primer test de preparació pels de la zona nord arrencarà a les 8 del vespre al municipal de Can Uriac. L'etapa d'avui de la Vuelta no ha decebut. Com s'esperava, l'ascensió al Lagos de Covadonga ha provocat canvis importants a la classificació. En el cas de David de la Cruz, per pujar un lloc a la general, el sabadellenc és ara 13è, després de creuar la meta, curiosament, a la mateixa posició avui. El ciclista del Team Emirates ho ha fet a 2 minuts i 47 segons del vencedor, l'eslové Primoz Roglic, a qui, a més, passa a ser el nou mallot vermell. De la Cruz ho ha provat des de lluny, a 100 quilòmetres per arribar, però el seu grup ha estat caçat 30 quilòmetres després. Si ha escalat un lloc a la taula és perquè s'ha vist beneficiar per la caiguda de Blasov. Demà més traca. De nou el pilot haurà de superar 4 ports de muntanya. I Òscar Trigo estarà en la lluita per les medalles. El tècnic sabadellenc ha conduït la selecció de bàsquet en cadira de rodes a les semifinals dels Jocs Paralímpics. També a Tòquio, avui Òscar Salguero ha posat punt final a la seva participació amb un diploma. En Sergi Parc ens en dona tots els detalls.
Comencem per Trigo i els seus deixebles que han patit per classificar-se per les semifinals. L'escull a quarts era Alemanya i el resultat, triomf per un ajustat 71-68. En els dos primers períodes, Espanya s'ha distanciat amb el marcador i ha sabut mantenir l'estret marge per acabar enduent-se la victòria i lluitar ara per les medalles. La selecció arribarà invicta al duel de semifinals de divendres contra els Estats Units. Guanyar significa garantir-se una plaça al podi. Les medalles es decidiran diumenge amb el tercer i quart lloc i la gran final. Anem ara a la piscina per parlar d'Òscar Salguero. El nedador del Natació Sabadell ha tancat la seva participació als Jocs amb un sisè lloc a la final dels 200 estils. A les sèries, nedades aquesta matinada, el sabadellenc havia batut el rècord d'Espanya. Havia aturat el crono als 2:23.73, millor marca nacional. Un temps que no ha pogut repetir a la final d'aquest migdia, ja que ha nedat 19 centèsimes més lent. L'or, per cert, ha estat pel rus Andriy Kalina, qui també va proclamar-se fa uns dies campió paralímpic del 100 braça, l'especialitat de Salguero, i a la qual el sabadellenc va ser segon amb la flamant plata aconseguida.
I acabem amb voleibol femení perquè les jugadores del Club Natació Sabadell comencen la segona setmana de pretemporada amb el nou entrenador, Alberto Bellaneda. El Jordi Sinjà ens amplia aquesta informació.
Després d'aconseguir l'ascens la temporada passada, el club ja prepara la temporada a la Superliga 2, la divisió de plata del vòlei femení. Així doncs, el tècnic de Miranda arriba provinent de l'Aro per aportar tot el seu coneixement i encara una temporada on l'objectiu més important és gaudir de la categoria. Així la valora Avellaneda.
No no sé el nivel de la liga, no sé si va a ser fácil, si va a ser difícil, pero bueno, lo iremos descubriendo poco a poco. Obviamente hay equipos que tienen muchísimo presupuesto y seguramente pues será muy difícil, pero bueno, también hay muchos equipos catalanes que este año han subido y bueno, pues esperemos que sean más accessibles o més parejos.
Les nedadores han renovat a 11 jugadores i tan sols tindran 4 baixes. Per altra banda, arriben 2 fitxatges per reforçar la plantilla. Berta Caral a la posició de punta i la central Marina Martí.
Fins aquí el primer Notícies Vespre del mes de setembre. Tornem demà amb més informació a la 94.6 a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.